Doncs ja som a dimecres i com cada dimecres sabeu que parlem del nostre benestar emocional. Ho fem en companyia de la Gisela Llobet, del centre de Pantarrei. Gisela, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Benvinguda.
Gràcies.
I avui la proposta que ens fas té relació, podríem dir, que amb un target jove.
Sí.
No? Gent que es dedica a l'estudi.
O vegades no, eh?
No, ja, però preferentment.
Sí, preferentment. De forma generalitzada podríem dir que sí, sí.
Però vaja, que també serviria per a aquella gent ja de més edat que també està
que
en
està
aquesta situació, no?
Exacte, que està estudiant, sí, sí. Té a veure amb tot el tema d'estudi, d'exàmens, de proves, de... Exacte, en tot el tema d'aprenentatge, no?
I amb una situació que ens provoca ansietat. Avui parlem d'intentar rebaixar o abaixar aquesta ansietat dels estudis relacionat amb les bones tècniques d'estudi.
Exacte.
Però per començar, això pot semblar fàcil, no?, d'entendre. Però clar, és que aquí hi ha una qüestió clau, que són el tema de les bones tècniques d'estudi. Llavors, explica'ns, segons el teu punt de vista, quines són les bones tècniques d'estudi o quin és el problema que tenim perquè no acabem d'entendre què significa això de les bones tècniques.
Sí. A veure, en primer lloc hem d'entendre que moltes vegades, quan parlem de tècniques d'estudi, no, ens ve al cap lo típic, no? Pues planificar-se bé, organitzar-se bé, gestionar-se bé el temps, val? Una sèrie de coses, que de fet també estan dintre de les bones tècniques d'estudi, no? Però el que hem de tenir en compte, i és molt important, no, i amb tots els estats d'estudi que nosaltres fem a Pantarrei sempre ho diem, és el fet de que ens hem d'autoconèixer bé, és a dir, hem de veure quin és el nostre punt a nivell de concentració, quin és el nostre punt a nivell d'atenció, és a dir, com tenim la memòria, si tenim una memòria de reconeixement o una memòria de recuperació. Són dos tipus de memòria diferents, val?
I la memòria visual?
Llavors hi ha la memòria visual també, no? Però hem d'entendre que bueno, això, autoconèixer-nos més per saber quines són les tècniques que ens funcionen més bé. És a dir, estem acostumats a tècniques d'estudi de forma generalitzada, que es donen tècniques d'estudi de forma generalitzada, i no tothom li funciona el mateix. No tots els estudiants tenen les mateixes capacitats o tenen els mateixos potencials i, per tant, hem de saber diferenciar qui li funciona una cosa i qui li funciona una altra, no? També hi ha una cosa que és molt important, que hem d'entendre les tècniques d'estudi tenir en compte tant la part de l'atenció, concentració, com la part de la memòria. I moltes vegades es centrem molt, no?, en tot el tema de la gestió, de la planificació, de la responsabilitat i tot això, però no ens centrem en l'efectivitat de la tècnica en si, no? És a dir, al final, què ens funciona millor a nivell memorístic, val? Com funciona la nostra memòria, val? Com funciona la nostra atenció, com funciona la nostra concentració, per ficar tècniques d'estudi que ens vagin bé, no? Per exemple, a nivell de memòria, no? El tema de la manipulació de la informació. Avui en dia els estudiants no estan acostumats a manipular la informació, diguéssim, d'una forma efectiva. És a dir, el que fan és, normalment, es llegeixen, no? En el cas de que hi hagi teoria, doncs es llegeixen bueno, el llibre o el que sigui, subratllen, no? I pocs, et dic pocs, perquè ja et dic, n'hem tingut molts.
Perquè però, tens casos.
Sí, n'hem tingut molts i molt pocs fan una memorització de cara a fer un esquema, un resum, no?
Hi ha alguns... Entendre i comprendre tot allò que estan estudiant.
Exacte, no? Però hi ha pocs que ho fagin, val? La majoria de vegades s'ho llegeixen, no? Ho subratllen i després, com a molt, doncs, busquen algú perquè li es pregunti, busquen algú perquè més o menys doncs, ho puguin tornar a dir, val? A nivell, sobretot, de matemàtiques, doncs, intenten fer doncs, exercicis i entendre més o menys els exercicis, però poca cosa més, val? Però clar, això és una manipulació de la informació dèbil, poc efectiva, vale? Llavors hem de manipular més la informació. Hi ha una cosa que és molt important i que als nens els costa molt i que no s'ensenya a les escoles, que és sintetitzar. No saben sintetitzar. No saben extreure la informació més important. Què hem de fer per sintetitzar una informació? Primer de tot hem de comprendre el que estem del que ens estan parlant, no? Hem de comprendre el text. I un cop tenim la comprensió del text, extreure quina és la part més important. I aquí ja podem fer un esquema. Vale? I això és la primera part que hem de fer per manipular la informació. Treure un esquema. L'esquema es pot fer de qualsevol cosa. Perquè de matemàtiques també es poden fer esquemes. perquè hi ha fórmules, hi ha processos, hi ha maneres de, hi ha mecanismes per resoldre segons quin tipus de problemes, vale? Per tant, també podem fer esquema de mates, vale? També podem extreure el més important de mates i el que sí, ens és útil per poder després desenvolupar l'examen.
És que ara m'estàs fent memòria. Això ens ho ensenyaven potser a la meva època, estudiar fent resums, fent esquemes, ens n'havíem fet farts de fer tot això. Era molt, molt habitual. Ara ja no s'ensenya. Ja no, no és una tècnica d'estudi habitual entre els estudiants?
Jo el que m'he trobat és que se li donen esquemes fets. O se li donen resums fets.
No, no, és que l'has de treballar
ja,
tu.
Ja, ja. Però això jo m'he trobat amb això. O sigui que ja l'esquema el fa el mestre i el mateix mestre ja li dona la informació sintetitzada o la informació més o menys feta, no? I li diu, escolta, doncs això és el que us heu d'estudiar per l'examen. Però clar, ells manipulen poc la informació,
no,
en aquest
no
sentit.
No la manipulen.
Exacte. Llavors, què passa? Que el tema de l'esquema és molt important per la sintetització. Però llavors hem de fer, d'aquest esquema, hem de fer un resum. I el resum és molt important per al desenvolupament. Val? Perquè al final, si tu t'hi sintetitzes molt bé, està molt bé, però si després, jo què sé, imagina't que és molt important també saber quin tipus d'examen tens. No estudiaràs el mateix per un examen tipus test que per un examen de preguntes curtes que per un examen de desenvolupament. No és el mateix. Val? Uh-huh. Llavors, depèn de quin tipus d'exàmens tens, si tu després has de desenvolupar, has de saber tenir una explicació, una coherència en el teu fil conductor. No? I això t'ho dona el resum. És una altra part de la manipulació de la informació. Primer l'entens, després la sintetitzes, treus la part més important i després la desenvolupes. Val? Aquí estem fent un treball de la informació tan complet que no ens fa falta memoritzar res perquè ja ho estem memoritzant de base.
Ja ens hem empapat.
Exacte. Sense voler-ho ja t'ho saps.
La informació.
Exacte, perquè te la fas teva aquesta informació, no? Uh-huh. I a vegades alguna tècnica que també li dic perquè acabin de manipular la informació bé és dir, ara imagina't que tu ets un profe, vale? Però tu ets un profe amb mala llet i vols fer, diguéssim, una escabatxinada a nivell d'examen, no? Quines preguntes et faries? O sigui, quin examen et faries? Quines preguntes demanaries? Què aniries a demanar, no? Sabent que potser li costa més als estudiants i tal. I a vegades li faig que facin aquest exercici, que ells es muntin un examen, com si ells fossin els professors, i contestin aquest examen. Aquesta tècnica també està molt bé perquè t'ajuda a posar-te en el lloc, no? o en la previsió del que et poden preguntar. No només en la manipulació de la informació, sinó també en la previsió del que et poden preguntar. No? I llavors, doncs, diguéssim, t'ajuda una mica a que no et trobis tan perdut en segons quins moments et pots trobar en l'examen. No? El tema de l'ansietat amb el tema dels exàmens ve per dos motius. Un, perquè hi ha molts estudiants que em diuen, ostres, que m'he quedat bloquejat, però és que jo he estudiat molt, he estat 4 hores estudiant, no? Jo sempre els dic, és que a mi les hores tant me fa quantes hores has estat estudiant, com has estudiat? Aquest és el quid de la qüestió, no? I per què t'ha passat això? Doncs moltes vegades passa això perquè quan tu vas a l'examen, primer de tot, no tens la informació prou manipulada, prou teva, no la tens prou feta teva per poder-la després desenvolupar em depèn de quines preguntes et facin. Si et fan una pregunta, si l'estudiant comença a llegir una pregunta que ja no s'esperava, o alguna cosa que no acaba, o que ja no se'n recorda, o que sí, m'ho vaig llegir, però ja no me'n recordo ben bé què hi havia allà, o què hi havia... Saps? O sigui, bom, aquí ja...
No saben interpretar, llavors.
Exacte. Que no interpreten bé el que li estan demanant, o li estan demanant una cosa que potser també té a veure amb que relacionin i no saben relacionar, però per què li passa això? Perquè no han manipulat bé la informació. De fet, quan estudiem memòria i psicologia, el primer que et diuen és que el fet de la tècnica de la repetició té un trazo muy, muy poco profundo, no? dintre de la memòria. No? El que té un trazo más profundo dintre la memòria és la part de comprensió i la part de manipular la informació buscant traient les coses més importants, desenvolupant-la, ara la canvio i l'explico amb les meves paraules. Això és el que fa que després tu puguis tenir aquesta manipulació i puguis memoritzar-ho i tinguis la seguretat de que aquell allò que estàs a punt de fer l'examen tens el coneixement per fer-ho, no? I això moltes vegades ho perdem de vista, no? És com que els exàmens ens els mirem pum, pam, pum, pum i no profunditzem. I no estic parlant de molt temps, eh? Perquè un esquema d'un tema de segon de batxillerat, per exemple, perquè tinc una noia de segon de batxillerat, un esquema d'un tema de segon de batxillerat, una hora.
És una bona inversió.
Una hora, exacte. Però és que és una hora. I a més, comprovat, perquè l'hem fet. Val? Ara bé, desenvolupar aquell esquema, posa-li una hora més. Hora i mitja. Amb 2 hores i mitja, tu ja tens una manipulació de la informació molt més profunda que si t'estàs 4 hores només llegint-ho i subratllant. O sigui, al final, és l'efectivitat. I una altra cosa que hem de tenir en compte és el nivell d'atenció, el nivell de concentració de l'estudiant. Hi ha estudiants que tenen una capacitat de concentració, diguéssim, poc potenciada, però durant molt de temps, fantàstic. Doncs aquests estudiants han de començar una tasca, no? I fins que no l'acabin o fins que no acabin de fer-la, doncs poden continuar perquè la seva capacitat de concentració no és molt alta, però sí al llarg del temps li dura bastant. Fantàstic. Però hi ha estudiants que tenen una capacitat de concentració molt alta, val? Però durant molt poc temps. Llavors, això també ho han de tenir en compte. Potser han de fer aquesta hora, hora i mitja, 2 hores... i fer un descans, val?
Clar.
O canviar de tema, o fer una altra cosa. Hi ha una cosa que és molt important també amb el tema de les tècniques d'estudi, que és que quan facis aquest descans no pots fer res que et pugui distreure. És a dir, fora mòbils, fora redes socials, perquè llavors amb les redes socials et disperses molt, val? Hi ha molta informació de moltes coses, hi ha molts inputs, moltes, i això et dispersa, no? Ha de ser un diguéssim, un break,
una desconnexió puntual sense perdre de vista el que estàs fent.
Exacte, per després tornar-se, o canviar de matèria. També pots dir, doncs mira, tinc 3 exàmens, doncs mira, ara estic cansat de fer això.
Home,
o...
jo me'n recordo, la meva època era anar a la nevera. era el break. Oh, doncs mira, ja ha passat una hora que porto ja estudiant. Doncs ara toca visita a la nevera.
Bueno, doncs
jo crec que era també
un
tòpic i molt comú entre molta gent.
Doncs visita la nevera o xerrar una estona amb el germà, amb el pare, amb qui sigui, d'un tema banal, no? Sense molta importància, alguna cosa puntual, vale? Puntual que ens ajudi a desconnectar, canviar de matèria, canviar de tema o el que sigui, i després retornar-hi, no? Que el que costa més moltes vegades a segons quin tipus d'estudiants és el fet de posar-m'hi, no? Llavors hem de buscar també punts de motivació per posar-m'hi. Clar, no és el mateix que tu et marquis, ostres, el meu objectiu per posar-m'hi, el que parlàvem d'objectius curts i concrets amb persones que són a curt plaç, no és el mateix que jo pensi, m'he de posar amb aquest tema... per exemple, i l'he d'acabar tot fins al final, que jo pensi, bueno, doncs mira, només faré 2 pàgines. La capacitat del cervell a posar-t'hi no és el mateix de dir, només he de fer 2 pàgines i faig el break, que m'he de posar a fer un tema sencer.
Sí, sí. Entens? Objectius curts, com hem comentat moltes
Exacte.
Vegades, assolibles, i que això I ens
concrets.
Vagi motivant.
Exacte.
Molt bé, doncs importantíssim recordar que les bones tècniques d'estudi no han de ser tècniques generalitzades, que hem de saber quines han de ser les nostres pròpies tècniques, les que ens van bé, per poder rendibilitzar aquella inversió,
sobretot
aquell
l'eficàcia,
esforç.
L'eficàcia, exacte.
Molt bé, així ens estalviarem l'ansietat.
Sí, perquè no? vas més
que és
segur.
És la conseqüència que avui
Clar, vas més segur perquè tens la informació més per mà.
Molt bé, Gisela. Doncs un altre tema interessant. Els estudiants, jo crec que els aniria bé doncs, de reformular aquestes tècniques d'estudi en alguns casos per ser més pràctics i aconseguir més bons resultats. Gisela, gràcies. Ens
gràcies
tornem a trobar la setmana que ve.
Adéu-siau. Adéu-siau.